Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Anem molt bé. Avui anem de dos en dos.
Ah, sí?
Sí, tenim una parella, el Marc Parrot i l'Eva Armissent.
Que tenen dos fills.
Sí, vida, obra, creacions...
I criança.
Exacte.
Avui, amb la Pedrosa, una entrevista diferent.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Avui, a l'ofici d'educar, Eva Armissent, al dibuix, i Marc Parrot, a la música. Un binomi d'èxit, vitalitat, art, creativitat, amor i química.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui som a Sant Quirze Safaja, hem vingut a conèixer, apropar-nos a la vida de l'Eva Armissent i el Marc Parrot. Què teniu en comú? Us miren i...
Els dos ens dediquem a coses que ens agraden i que ens apassionen. I llavors una vida...
Exacte.
En comú.
I dos fills, el
sí.
Bruno i la Berta.
Ens vam conèixer, ens vam agradar, ens vam fer parella i després vam tenir fills i jo crec que a partir d'aquí es van despertar una sèrie de coses que van fer que entre tots dos féssim equip també creatiu per fer una sèrie de llibres i cançons, il·lustracions que ha fet l'Eva també pel seu costat, tot dedicat una miqueta a això, no? A poder projectar moltes coses que nosaltres com a pares volíem i desitjàvem pels nostres fills, explicar-los i fer-los entendre, no? I una plasmació també a nivell teatral, no? Perquè hem acabat
sí, alguns...
fent espectacles d'alguns dels llibres que hem fet.
Sí.
Marc Parrot va néixer a Barcelona el 1967 i va estudiar guitarra al Taller de Músics i interpretació a l'Institut del Teatre. L'any 1998, la seva carrera va fer un salt gràcies al Xaval de la Peca, que es va convertir en tot un fenomen. I en un any i mig edita 3 discos. En ven 450.000 còpies i fa més de 250 actuacions arreu del país. I amb els beneficis, munta un estudi de gravació enmig del bosc, a Sant Quirze, Safaja, i jubila el Xaval de la Peca. Ha col·laborat estretament amb La Marató, el Club Super 3, i va protagonitzar Casal Rock, en què va dirigir una coral d'avis.
Fem una mica de recorregut amb cadascun de vosaltres, no? Quan el Marc va començar a tocar la guitarra a casa, com ho van veure?
Doncs de manera diferent. Perquè per part de pare eren empresaris i tot i que el meu pare i la meva mare de petits jo els sentia cantar molt, no? Sempre els havia agradat molt.
Senties
la música.
Sentís cantar molt? Què cantaven? Recordes?
Cançons de tot tipus, eh? Però molt dels cantautors de l'època, del Serrat, el Llach, potser no tant, el Raimon, i després, què sé, boleros... Tot tipus de coses, però cantaven molt al cotxe, jo el recordo. Però, en canvi, el meu pare, doncs, estava en una empresa familiar que havia creat el meu avi, d'alguna forma, projectaven el futur en mi també, no? Que jo era el gran, i per tant, doncs, es van dedicar tota la infància a regalar-me jocs de química i perquè jo havia de ser químic.
No va triomfar, no, els jocs de química?
Bueno, vaig aconseguir fer pólvora i fer-la explotar en algun moment. Però per sort no vaig seguir per aquell camí. I va ser potser amb l'adolescència, quan vaig descobrir el rock, que vaig voler fer música. No perquè tingués un interès especial amb la música en si, sinó perquè veia que era una forma de vida que me la podia fer a la meva mida, no? I que em permetia canalitzar una energia que, bueno, quan ets adolescent, doncs l'has de treure per algun lloc, no? I jo vaig trobar això.
Com a El Xaval de la Peca, artista internacional, Grandes Éxitos, i In Person. Com a Marc Parrot, Regreso a las Minas, Solo para Locos, Solo para Niños, Rompecabezas, Dos Maletas, Mentider, Interferència, Avions, 50 anys de la nova cançó, Començar pel final, Sortir per la finestra i Refugi.
suficient, ningú vol ser tan sols de menys. A veure qui fa el salt més alt, a veure qui es llançarà de més amunt.
Vosaltres heu cantat al cotxe, també? És un exercici sa i necessari, això de cantar al cotxe,
sí,
en família?
Sí.
Sí? Alguna cançó en especial que hagi sonat al vostre cotxe que hagueu cantat a pulmó?
Bueno, vam tenir èpoques diferents, no? Primer, quan els nens eren petits, la Berta, sobretot, cantava molt.
Era molt cantarina, ella.
Cantava moltíssim i cantàvem tots i... Jo, a veure, vull recordar una que cantava insistentment, de La Mosca.
Ah, La Mosca, va...
No sé què, les fosques... I...
Bueno, Mosca ho deia ella perquè no pronunciava bé.
Ja, malament, però em feia molta gràcia. I després vam tenir una època amb Peter Gabriel, que era...
Sí, com... sí, sí.
Que ens encantava. Hi havia una cançó que li dèiem La cançó dels sustos. Sí. Perquè de cop pujava molt de volum. Sí. Bueno, això era...
Darkness, no? Es deia Darkness.
Sí, més que sí. Cantava ja van, aquella, perquè era...
No, i de cop es disparaven i sí. Cantaven allà pues, el que els hi sonava de l'anglès, no? Sí, la veritat és que quan eren petits escoltaven tot tipus de música. Jo sempre he cantat a sobre, no sé, la cançó que estic sentint, a vegades li faig veus o canto un tros o així. Sí. I ells també. I la veritat és que escoltaven molt els discos que posàvem nosaltres.
Educació musical, tu em vas rebre a l'escola i creus que l'escola...
Uf, un desastre.
Un desastre.
Sí. L'educació musical que teníem a l'escola era aprendre alguna cançó i parar de comptar la flauta. Sí, la flauta, quin taladro. Sí. No, llavors, clar, quan els teus fills porten la flauta, el dia que porten la flauta, dius, hòstia, ja ha arribat.
Ja ha arribat aquell moment flauta.
Però ja saps que ho has d'acceptar perquè tu ho vas fer amb els teus pares, també.
Quin valor creus que hauria de tenir la música en l'educació? I suposo que també tu ja has vist això, els moments flauta dels teus fills.
Quin valor hauria de tenir? Doncs jo crec que un valor important, però... Clar, ensenyar música és molt difícil perquè és una disciplina realment complicada i aleshores la clau crec que no està a l'abast de tothom, saps? Qui t'ensenya la música pot fer que l'audis o que l'acabis estimant i acabis entrant. És una opinió personal, però en les fases escolars el que estaria bé és tot un apropament a la música des de la part sensible i per gaudir-la i per conèixer-ho. No crec que tothom tingui les mateixes facilitats per entendre el tempo, compàs, percepció del to i més enllà també habilitats a l'hora de posar-ho en pràctica i per tant moltes vegades pot ser un càstig que et pot fer avorrir, pots acabar odiant certes músiques, no? Depèn de com. A mi em sembla que això estaria bé i això seria un primer camí perquè tothom fos capaç no de fer música, però com a mínim de gaudir-ne, saps? I de conèixer amb més amplitud les opcions que hi ha. A partir d'aquí, doncs, qui volgués hauria de poder trobar mestres amb vocació i amb aptituds que, ja et dic, han de ser molt complicades per engrescar els nens a que facin música, no? De la disciplina que requereix.
L'Eva Armisen va néixer a Saragossa el 1969 i es va llicenciar en Belles Arts. És artista gràfica i pintora. La seva obra plasma la vida diària i la quotidianitat com una cosa extraordinària, amb una mirada vital i optimista. La pintura i el gravat són els seus mitjans més habituals d'expressió, i això l'ha portat a projectes tan diversos com instal·lacions d'art públic, campanyes de publicitat, cinema, televisió i projectes editorials. Té una trajectòria cada vegada més internacional i la seva feina es pot veure a Seül, Los Angeles, Hong Kong, Singapur, Lisboa o Melbourne.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb la Eva Armisen i el Marc Parrot.
Fins i tot el pots retallar.
I així com amb la música, també amb el dibuix, és important que les criatures dibuixin, tinguin o no habilitats, perquè aquí desenvolupes una creativitat que és important per ella mateixa, Eva?
Bueno, jo aniria més enllà. Jo crec que el dibuix ve d'una manera natural, no cal que forcis a ningú. De fet, els nens dibuixen perquè és una manera potser tan important o tan necessària com el parlar, no? Ells, els dones un llapis i no hi ha un nen que no dibuixi directament, no? És una manera de comunicar i d'expressar-se, que a més et preserva, bueno, almenys en el meu cas, jo recordo molt que em costava menys dibuixar que parlar. I penso que parlant amb molta gent que s'ha dedicat a això, és una manera d'exposar-te diferent. Evidentment, desenvolupa la creativitat, clar. I de fet ho veus molt clarament amb els nens, no? Quan dibuixen d'una forma natural, fins que comencem a encarrilar-los cap a un dibuix determinat, que tots acaben dibuixant de la mateixa manera i els mateixos elements, no? No són matèries fàcils d'afrontar, no? Per estimular, perquè la gent gaudeixi, però en tot cas l'educació està molt al marge, vull dir, segueixen sent molt maries i molt poc, no tenen la importància que jo crec que haurien de tenir, perquè faciliten tot. Al final el dibuix és una manera d'esquematitzar les idees també, no? I això et pot servir per qualsevol cosa que t'ediquis després, no? Des de fer un esquema de com funciona una màquina fins a expressar un sentiment a nivell poètic o, vull dir, per tot, no? És infinit.
Bueno, i també tenir una percepció de l'espai, no? De les proporcions. Clar, amb la música també comences amb tota aquesta percepció, no? De la matemàtica, és que és clar, molta matemàtica, però acabes també amb un discurs de la convivència dels diferents discursos harmònics, no? Que hi poden haver, de l'expressió, per descomptat.
Sí, a més jo crec que actualment el món que vivim ara, totes aquestes coses, aquests aspectes més creatius que deixem més de banda a l'hora d'educar, són cada vegada més necessaris. Afrontis el que afrontis, perquè ja serà molt raro que els nostres fills es dediquin a la mateixa cosa com podia haver passat en generacions anteriors, no? I aquesta cintura i aquesta flexibilitat, la creativitat, et dona moltes maneres d'afrontar-la i és un recurs, per mi, vital. Vull dir, nosaltres ens dediquem, el Marc és músic, jo sóc pintora, però acabem fent de tot i combinant-ho.
Clar, també som empresaris, també som pares i hem de cuidar l'economia a casa i...
Clar, vull dir que al final és una qüestió de poder combinar totes les coses sense perdre l'essència que t'ha mogut, no?, a dedicar-t'hi a això. Hi ha milers de possibilitats d'aplicar-ho, no? I és lo bonic.
Després d'haver-me mossegat la llengua, després de perdre i de guanyar, d'estimar, després d'haver estimat i de que nevi dins del meu cap sobre la neu d'hiverns passats.
Com eren els dibuixos de l'Eva quan era petita?
Doncs... semblant, segurament.
Sí? Home, deu haver hagut una evolució, no?
Home, jo recordo més els d'adolescent. Aquests, quan vaig decidir que em dedicaria i tal, eren molt negres, com bona època, eren molt expressionistes. A mi m'encantaven els expressionistes alemanys, el gravat, i eren molt foscos i molt atapeïts.
I podem entendre què volien dir, perquè moltes vegades s'agafen els dibuixos dels nens per interpretar els seus estats d'ànim, les seves situacions, el que el preocupa, el que no, aquesta foscor d'aquests anys, parlen d'aquella època de l'Eva?
A veure, per mi, a nivell de... així com el Marc tenia la part paterna, que el tenia molt orientat cap al negoci i tal, en el meu cas, el meu pare és enginyer industrial, la meva mare és professora d'educació especial, i sempre, sempre, sempre em van recolzar des del primer moment. Jo vaig dir que volia fer Belles Arts i va ser perquè vaig tenir la sort de tenir una professora que em va inspirar més com persona que per l'activitat que feia, no? Per mi representava la llibertat i representava tot el que ara, vist amb distància, no és res del que jo veia, no? Però en aquell moment em va semblar que jo volia ser això i volia fer això i seria molt feliç i em vaig visualitzar. I a casa em van recolzar molt. Però clar, totes les adolescències hi ha tota la foscor aquesta, pues suposo que sí, que si la mirés ara i intentés interpretar-la, segur que volia primer trobar un llenguatge, que és molt difícil, no?, trobar la teva pròpia manera de dir, no? I llavors, no només en l'adolescència, després vaig venir a Barcelona, jo sóc de Saragossa, vaig venir a Barcelona a estudiar Belles Arts, i durant tota la carrera jo no vaig trobar el meu... Vaig pintar com Picasso, vaig pintar com Modigliani, vaig... però clavat, o sigui, ara ho veig i dic, però com no tenia vergonya jo de copiar així? Però no estava copiant, estava investigant i estava buscant la meva manera de dir el que volia dir, no? I clar, i tot això ha passat per un procés d'experimentació, no? Que crec que està bé, que és necessari.
Un got de llet i torrades de pa amb mantega. Trobo a faltar l'esmorzar que ens fa la tieta.
L'Ofici de Duca, Catalunya Ràdio.
I en aquest procés, quin ha estat el llegat que heu rebut d'ells, no? Amb els pares fem un procés en el que rebem coses i també ens hem de reconciliar amb coses, no? És tot un procés.
Jo vaig rebre recolzament contràriament al que passava amb la família del meu pare, sobretot perquè, a més, s'havien divorciat i llavors, d'alguna manera, compensaven, no? Així com... La família del meu pare em van dir que ni de conya, que havia de ser músic ni res. La meva mare em va regalar un micro, no?
Sí, perquè la teva mare era una dona en aquell moment ja excepcional.
Bueno, era feminista i lluitava per tot això que ara està molt més de moda, però que en aquell moment començava amb molta força, no? Per la igualtat i per, bueno, els drets a les dones i tot això. I de fet s'ha dedicat tota la vida a fer investigació de gènere i ha estat mestra a l'Autònoma.
I jo tu t'has mirat
plats des de molt petit.
Clar, tu t'has mirat el món.
Sí, és fantàstic. Sí.
Des d'una visió més feminista, i això ens ho corrobora l'Eva.
Sí,
sí, és cert.
Sí, 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 és cert.
I els teus pares, Eva?
Buah, jo no sé, a mi em costa veure. Segur que hi ha coses de les que et vols, no?
La seguretat que t'han donat.
O el que els hi agrairies, no? Tu deies abans que t'havien fet costat.
Molt. Sí. Pensa que jo recordo que el meu pare em va fer el primer dossier amb els meus primers quadres per anar a ensenyar-los i em va acompanyar, que en aquell moment a mi em feia una vergonya horrible. I ell m'anava com donant copets perquè tires endavant i jo anava tirant enrere. Però ara amb la distància penso que realment sense el seu recolzament no sé jo si hagués sigut capaç de fer les coses que he fet, no? I crec que m'han transmès bueno, els valors fonamentals que jo valoro més, sí. L'estar allà incondicionalment, sempre, sempre. O sigui, una lealtat absoluta i una dedicació en els moments que els he necessitat per sobre de qualsevol altra cosa, els dos, cadascú a la seva manera, perquè són molt diferents. I després, en el cas de la meva mare, el no rendir-te, saps? El tenir aquest, bueno, aquest esperit de tirar endavant i lluitar sempre que pensis que el que vols val la pena, no? I això m'ho ha transmès molt directament perquè ella és així totalment. El meu pare és diferent i potser pues, la calma que té el meu pare, que és molt més calmat i tal, m'ha apropat pues, a la lectura, per exemple. Probablement una part sensible. Ell és molt més tímid, molt més retraït i no té aquesta facilitat per comunicar-se i en moltes coses jo m'hi veig. I és molt curiós, però també hi veig els meus fills, no? Amb els quatre avis, parts dels quatre, no? Sí. Que són molt diferents els quatre, però potser el teu pare i la meva mare tenen aquest esperit vital, sí. No? I aquesta... Sí. Uah, són bueno, com...
Sí, a mi, no? El meu pare, per exemple, m'ha ensenyat a gaudir dels plaers de la vida, estimar la natura, a menjar bé i a gaudir molt del menjar. M'ha ensenyat, doncs, no sé, el meu avi feia vi i el meu pare, doncs, és un gran amant del vi, no? I m'ha ensenyat a gaudir d'aquestes coses, que és fantàstic perquè són coses que fem cada dia, no? I sí, és també un home així com molt positiu, igual que la teva mare, sí que s'assemblen amb això.
Avui som a prop de Sant Quirze Safaja, a l'estudi de la Eva Armisen i el Marc Parrot per conèixer una mica millor les seves vides.
I anem junts a perdre el temps. Jo vull besar-te a poc, viure un instant a tempo. Deixar una empremta allà on he volgut estar.
I tot això ho heu transmès a l'hora de fer de pares als vostres fills, criats a la natura, criats sí. prop d'aquí.
Sí. Sí, sí, s'han criat a la natura, una mica allunyats de tot, amb les avantatges i els inconvenients.
Sí.
I bueno, i amb els seus avis han viscut força, sí. la veritat. I sí, ara que estan ja la Berta té 17 i el Bruno 18, sí que veus, no?, les coses que els hi surten de tots, no? Ara és com una...
Les que ho has fet conscientment i les que inconscientment han anat captant de tu, que a vegades no són les que tu voldries,
clar.
però que també les agafen, no?
Creus que som més pares i mares inconscientment que conscientment? Que moltes vegades ens surten coses pels poros que...
Sí, no sé si més, però clar, de la mateixa manera és que...
És inevitable.
És inevitable, i tu en els moments en què et trobes en determinades situacions que els teus pares van reaccionar d'una manera que a tu no et va agradar, quan t'hi trobes com a pare, el primer que et surt és allò. Ah. No? I dius, ostres, estic fent el mateix que feia la meva mare, que jo odiava i que s'equivocava tant, no? Clar, sempre tens l'opció de rectificar, però el primer que et surt és com si ho portessis ja genèticament inculcat, no? Copies molts, sobretot davant del desconcert, eh? Moltes actituds, no? Que has heretat dels teus pares.
Junts a perdre el temps.
L'ofici d'educar. Un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens.
Ara no ho puc veure, però sé que tard o d'hora tot anirà bé. M'estrenyo la sabata i miro endavant, tant és el fred que fa, em poso a caminar. No sé cap a on avanço, però no deixo d'avançar. Sense llum els miratges ja no em desviaran.
Què has descobert fent de mare?
Uf. Moltes coses, no sé, mai m'he parat a pensar.
Bueno, doncs ara és el moment...
Probablement una fortalesa, perquè clar, els fills et posen en, als dos costats, no? En extrems de sentiments molt profuns que no has sentit mai a la vida, penso, no? I bueno, penso, no, estic segura. La incapacitat d'algunes coses que t'has de reinventar i t'has de mullar situacions que no planejaves i que no van a lo millor amb el, ni amb la teva manera de fer, ni, no sé, et canvien profundament. Et fan mirar amb els ulls de l'altre, penso que més que mai, no? A la vida, com no havia mirat mai, no? Quan trobes situacions que realment són difícils, que n'hi ha, ets capaç o has de fer-ho, almenys jo he notat que he pogut empatitzar fins a nivells que potser no he empatitzat amb ningú. I bueno, i una estimació per sobre de tot, no? A pesar de tot, bueno, incondicional, diria, no? Clar. Sí, sí.
Marc, què t'han ensenyat a tu?
Uf, la transcendència, no? Aquest sentiment de que de cop quan tens fills connectes amb els teus pares, no? I penses que els reconeixes d'alguna manera perquè te n'adones que tot el que tu estàs fent pel teu fill, no? Ells ho van fer per tu. Després et retrobes amb tu mateix, totes les fases, especialment a l'adolescència, això, no? Perquè és quan necessites més recordar com eres, no? Per entendre una miqueta, no? I també en aquest punt penso que és potser l'última gran lliçó que et dona la vida, no? Que és després d'haver sigut l'autoritat, d'haver sigut tot pels teus fills, no? Has de ser prou madur a sobre com per deixar-los, per entendre que no ho ets ja més, no? I que has d'aconseguir guanyar-te, acompanyar-los, que et deixin canviar la relació amb ells. I és un moment molt crucial, perquè si en aquest moment no ho fas, pots tenir durant molts anys després una relació difícil amb els teus fills, no? I tot plegat et ve per aquesta consciència de transcendència, no? Que com a artista, que acostumes molt també a mirar-te al malic, no? I a mirar les teves coses i estar com una mica amb tendència a preocupar-te per tu, de cop hi ha coses més importants, no? I més transcendents. I des d'aquest punt de vista... també he pensat que era una cosa sana tenir fills.
Que tu i jo estem per sobre de tot, per sobre de la sort, per sobre de l'amor, perquè tu i jo hem sortit del
aquesta faceta artística que els dos teniu ha transmès aquesta vivència de la paternitat, de la maternitat. Vosaltres heu fet moltes coses vinculades a l'educació, a les criatures, a... Per tant...
Sí, però ho hem fet gaudint molt, saps?
No, no, sí.
Des del punt de vista de...
Sí.
Sí, perquè no ens hem plantejat des del punt de vista didàctic, sinó que hem dit, ostres, anem a fer cançons que parlin d'això, de l'altre. Ha sigut com molt natural i molt, molt fluid molt. I molt divertit. Després, clar, fer els espectacles també ha sigut molt xulo.
Sí, perquè el primer que vam fer, així, conjunt i per nens, va ser el que m'està passant. I era un moment que els nostres fills devien de tenir, que tenien...
No,
devien tenir 9, 8 sí. i 9 anys, una cosa així. I ens vam plantejar quan, de què parlem, no? Sabíem que seria un llibre disc, que el Marc faria les cançons i els textos, i vam parlar dels sentiments, com de la primera vegada que sents alguna cosa i penses que tu ets l'única persona que estàs sentint por o vergonya... o enamorant-te,
o ràbia. És molt divertit fer aquest exercici,
sí.
No? I pensar en aquesta projecció, no? Primer cap als nostres fills i després
clar.
Cap als altres.
Després hem tingut la sort, no? de viure-ho amb molts nens, de portar-lo amb els espectacles per molts llocs, i ha sigut... I en aquest llibre en concret, el primer, va ser molt... El moment el van viure molt, van participar a les cançons, fins i tot el disc van cantar,
sí,
no?
Sí, és veritat.
I va ser molt com vam coincidir.
Fet un glopet d'aigua a la mar, he menjat peix cru i herbes d'un prat, vaig menjar-me una formiga un cop per accident, picava una miqueta però no estava malament.
Després va venir el Tots a taula,
sí.
Que, bueno, que és típic, no? Per nosaltres ja ho ha dit el Marc, lo del menjar era una cosa molt
sí,
sagrada a casa nostra, no? Sempre ha sigut, ens agrada molt menjar i li donem molta importància. Llavors vam imaginar 6 personatges que seien a la taula des de posicions diferents, no?
Sí, sí, sí.
Que hi havia alguna casa vostra que correspondria als personatges que surten?
Sí, al final tots són una mica, tots tenim
tot.
Coses de tots, però clar, havíem de definir-los i ens va sortir l'explorador.
Formatge que fa molta pudor, amb torrades està d'allò més bo, peix, espasa i aleta de tauró, quan els tinc al plat no em fan cap por.
Que és aquest que ho tasta tot, saps? I que tasta el sushi sense por i que si viatja una mica doncs, o va a un restaurant xinès doncs s'atreveix a tastar la medusa, saps? I al contrari doncs, també vam definir aquest personatge, el llepafils, que tot li fa angúnia.
Sí, que totes a més quan són nens són molt llepafils encara. Fins que no descobreixen sabors diferents
sí.
I tot això.
Sí.
Els fils del plàtan, la pell del raïm, la polpa al suc de taronja és superior a mi.
Sí, sí.
I en la interpretació estan molt interpretats tots, no? En les cançons, per això és un dels llibres que més m'agrada perquè és molt divertit. Hi ha la Llima, que és així... tota fina ella i primeta i tal. Trencar una mica l'estereotip, no? No és el gras, no? Que és... normalment les llimes que coneixes són aquests que et sorprenen, no? Que dius, hòstia, com pot ser que s'hagi menjat tot això? On ho ha ficat, no? Doncs aquest personatge també des d'aquest punt de vista, no? Més sorprenent. Són projectes que, clar, els hem agafat nosaltres gaudint-nos i crec que això és el xulo, no? Que hi ha aquest esperit en el fons i que això es comunica, no? I a l'hora de m'imagino de que les famílies doncs el posen al cotxe o s'ho miren, capten tot això i aquest punt divertit de la identificació, no? Amb tots ells, amb el dels sentiments, doncs clar, el nen que sent la ràbia, ostres, ho identifica, i quan sent la cançó o llegeix el text, ho identifica. I es fa d'una manera així, divertida i lúdica.
I com us respon als nens? Perquè vosaltres feu uns espectacles en els que mentre l'Eva dibuixa,
sí.
Tu cantes.
Sí. Bueno, no només això, l'últim té una dramatúrgia i tot, i hi ha un fantasma que parla nou. I
com ho viuen ells? Què us diuen? Com responen davant d'aquests personatges, d'aquesta imaginació?
Molt bé, són fantàstics els
responen
nens.
Molt bé, perquè al final estàs des dels nens molt petits, clar, és un espectacle molt fàcil perquè hi ha música i hi ha un dibuix que està apareixent en directe, no? I hi ha
tots
un que
canten,
espera,
no? Tots dibuixen, llavors quan veuen algú en l'escenari que ho fa ja una mica bé doncs, només amb això i ja els tens bastant convençuts. I a més, doncs, aquest últim que fem amb el fantasma, no? Que els explico que tots els teatres hi ha un fantasma, clar, ja, amb quatre elements els tens allà enganxadíssims i gaudint.
Jo sóc la directora, sí, ho heu sentit bé.
Com s'ha de comunicar amb les criatures i amb els adolescents per arribar a ells, vosaltres que teniu aquesta experiència? Com s'ha de fer això?
Jo amb els adolescents diria que escoltant, més que parlant, eh? O almenys jo estic allà fent aquest exercici. És molt millor deixar que parlin, perquè de fet tenen moltes ganes de discutir, no? Sobretot amb la mare i amb el pare. Has d'aprendre a escoltar, primer perquè et sorprenen, o almenys en el meu cas, perquè la seva manera evidentment és molt diferent, és molt, molt interessant escoltar-los, i després perquè dones menys peu a que estiguin tota l'estona discutint i no sàpigues massa bé la seva opinió real sobre el que parlen, no? Amb els nens més petits, bueno, el que deia el Marc, quan tens la seva atenció pel que fas, és molt fàcil que participin. Vull dir, no cal que facis... Bueno, el Marc això és el que porta més la part de...
La veu cantant.
Sí, la veu cantant.
No, però sí, si per exemple l'Eva acaba un dibuix, aleshores quan l'acaba i jo he acabat la cançó, pam, va al davant i el presenta. I llavors els hi pregunto, com l'ha pintat l'Eva, la directora? Amb quatre braços, amb quatre mans. Ai, per què té quatre mans? Què penseu? Tal, i diuen, doncs, qualsevol cosa meravellosa que a mi no se m'hauria acudit mai i jo penso, oh, que bé, i llavors els explico, però jo diria que és perquè, clar, com heu vist, no només dona ordres a les actrius i als actors, sinó que també dona ordres als tècnics, al dissenyador de vestuari i tal, per això ho ha volgut representar així, no? I jo els hi parlo en general bastant normal, com si fossin adults, l'únic que...
I com es fa una cançó perquè enganxi els joves? Tu fa tota l'estona que anem parlant vas tocant el carnet del súper, que el tenim per aquí a la taula, perquè tota la família teniu un carnet especial del súper. Ja sou una mica grans, però encara teniu el carnet del súper.
Jo el vaig tenir als 40 anys. Sí, sí.
I com es fa una cançó que sap i que es converteixi en un hit, no?
No sé,
tinc por.
No sé encara.
Nens que ho diuen, no?
Sí, sí.
Que és com es fa això?
Doncs amb experiència, desenvolupant la sensibilitat.
Has de posar com en el paper de nen?
Sí, absolutament.
Sí? Us hi poseu?
No, en el de nen o no només. I
però
en el del personatge
que ho canta. Però sou encara una mica... És a dir, quan feu tots aquests espectacles que jo només escoltant-vos veig que disfruteu molt, sou una mica nens?
Suposo que sí.
Sí, però és que jo penso que quan estàs fent coses creatives tota estona, com estem nosaltres, d'una manera o d'una altra, l'esperit aquest surt, no sé si és de nen o és de per vida, no? Perquè no crec que tingui molt a veure amb l'edat, però connecta directament. En el cas del Marc de les cançons, jo crec que tenen aquesta història de fer-te les teves al moment. El Marc això ho fa molt bé, crec que toca els sentiments d'una manera molt...
T'agafaria de manager, eh?
Ah.
És el que penso. I té aquest don de fer-te... Primer que les melodies acompanyen i se t'enganxen molt, però a part el que diu, tu fas teu. I això crec que és el que qualsevol artista vol al final, no? Tu expliques una història, però si a l'altre costat no hi ha algú que se la pugui fer seva, al final queda allà, no? En un, no sé, en un terreny de ningú, no? No tinc por!
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Recordeu alguna melodia, cançons de l'època, quan éreu petits, que us hagi quedat, que ara feu...
Uf, a mi sí, perquè el meu pare em cantava el Duerme, Duerme, Negrito, i aquesta la tinc, però... Jo sóc incapaç de recordar una cançó sencera a la lletra, ni una. No he sigut mai a la vida
sí,
capaç.
De fet, tens malsons, no, amb això?
Sí, el meu malson és que el Marc es posa malalt a l'última hora i he de sortir jo a cantar les cançons. I és, bueno, és que m'agafa febre i tot, ho passo fatal, ho passo fatal. Sí, sí. Però sí, jo tinc aquesta.
Però bé, que tu cantaves a casa. Per tant, diríem que deu ser un...
Jo canto malament i no tinc sentit del ritme. M'agrada molt ballar, m'agrada molt cantar a la meva bola, però jo pensant en un escenari que he de cantar... No. De totes maneres, també et dic una cosa. Jo mai hagués pensat que podria fer res a sobre d'un escenari. I ara m'ho passo superbé.
Clar, està d'esquena, eh? Per això,
estic d'esquena,
sí. No ve ni el públic.
Sí, és veritat.
I tu què tal pintes, Marc?
Fullo fatal.
que he buscat col·laborar, eh?
M'he hagut de dedicar molt a la música per aprendre'n una mica.
Però tu
no he tingut temps.
No tens un malson que ja es posi malalt i t'has de sortir a pintar, no?
Directament és que no ho faig. Sí, sí.
Segurament
figuratiu.
Hi ha poques parelles que hagin pogut trobar aquesta simbiosi, com heu trobat vosaltres, creativa, personal, vivencial, tenir fills... No, sí. Heu sumat amb gairebé tot, no?
Sí, és bastant excepcional i ens sentim molt afortunats de ser una parella que ens dediquem a la nostra vocació artística, o sigui, ser artistes i que puguem viure de la nostra creativitat, no? De la nostra activitat.
Sí, som molt conscients de l'excepcional, sí. Que té això.
És que la vida et porta les coses que necessites.
Tu fas que els elements com jo es converteixin en un compost millor. Tu fas que els meus electrons descontrolats es combinin amb els teus molt més ordenats.
Suposo que jo necessitava l'Eva i ella necessitava a mi i després, doncs, quan vam tenir fills, ostres, a TV3 van demanar una sèrie d'artistes que presentessin propostes pel Super 3, jo vaig presentar una cançó i em van escollir a mi i vaig començar a fer aquests discos del Super 3 que m'han fet molt feliç.
A l'escenari hi faig brillar els personatges i el decorat. Però a mi no em veureu tan fàcilment. Des de lluny porto els comandaments. Sóc la il·luminadora.
Avui a l'Ofici d'Educar som en companyia del Marc Parrot i de l'Eva Armisen.
Amb els llums puc enfocar un espai, transformar-lo totalment, adaptar-lo a qualsevol moment i fer que sembli diferent. Diferent.
Tinc un paper.
Sí. Aquest és l'últim.
Tinc un paper que ajuda a descobrir vocacions.
Sí, i el treball en equip. Mm-hmm. Sí, parla de, és l'última etapa dels nens, no? Que quan en el moment en què desitjaries que trobessin una vocació, perquè realment és el punt d'inflexió i el que et fa que la teva vida pugui tenir un sentit molt diferent. I és que quan tu el dilluns vas a treballar pensis, ostres, que guai, vaig a treballar. Saps? Amb una cosa que m'agrada, o comencis una penitència de 5 dies fins que torni a arribar l'altre cap de setmana que puguis dedicar-te al que realment t'agrada. Hòstia, hi ha molta diferència. Doncs ho desitgem pels nostres fills, no? I en aquest moment va ser quan se'ns va acudir que havíem de fer aquest tercer llibre una miqueta per acompanyar tot aquest creixement, no?
I els vostres fills han trobat un camí? Sí?
Un sí, i està molt feliç, i curiosament està fent Belles Arts, que no ens ho esperàvem.
Curiosament.
No? Mai. A veure, sempre sí. Hem pensat que era un noi amb moltes capacitats,
sí,
no? Artístiques i tal, però mai havia...
Teniu por de les projeccions que pugueu fer sobre d'ells i que
sí.
Pesin d'alguna manera i...
A veure, és durillo, jo crec, també per ells, tenir un mirall així, no? Perquè no és lo habitual, no?
A veure, durant molt de temps han estat suspenent música i dibuix.
Uf!
Clar.
I vosaltres quina cara fèieu?
No, bon rotllo. Sí, clar, és que al final jo hagués volgut, per exemple, que féssim música sí o sí. I jo penso també que ens han vist currar tant,
sí,
tant,
que
i cada setmana, i sempre a l'estudi, i arribant a les tantes, que ho han patit i han dit, aquesta merda no la volem per nosaltres.
Com argumentaríeu que realment no ha sigut una merda?
És que no cal argumentar-ho, perquè ells ho veuen. O sigui, som mamat,
ho veuen que ens agrada
que volem,
i que gaudim,
clar.
I tal, però ells, des de la seva perspectiva, no poden entendre això. Perquè ells veuen que estem treballant i que no estem fent altres coses.
Jo amb això discrepo. Jo crec que sí? Ho veuen i que saben perfectament que gaudim moltíssim del que fem.
Sí, sí.
Escolteu l'Ofici!
l'ofici d'educar!
Parlàvem de vocacions, bussejadora.
Sí.
Què ens pots explicar d'aquest llibre?
La mare i el mar.
Mare sí, i el mar.
Aquest llibre s'acaba de publicar, és una adaptació d'un llibre coreà que es va editar a Corea.
Tu tens una passió molt gran amb Corea, que no saps identificar d'on et ve, però que és passió pura.
Pura, sí. Bueno, em ve de que vaig començar a treballar allà fa 11 anys i no sé per què. El públic coreà va connectar amb la meva feina immediatament i des de llavors no paro i viatjo molt, treballo molt allà. I el 2016 jo estava treballant a Xina, en aquell moment vaig veure una revista amb unes fotografies d'aquestes dones que es diuen Hanyo, que en coreano significa mujeres del mar, i són unes dones que, si ho mireu o ho busqueu, són molt espectaculars. O sigui, és molt impactant la imatge que tenen, perquè semblen com dinosaures. O sigui, porten un traje de neoprè que es fan elles, unes ulleres molt senzilles, i jo no sabia què eren, però em vaig quedar enganxada a la imatge aquesta i vaig començar a investigar, a llegir què feien, i em van atrapar perquè són unes dones que des del segle XVII la illa de Jeju, que és una illa de Corea del Sud, va quedar arrasada i les dones van quedar-se sense homes perquè els homes estaven lluitant contra els japonesos i no tenien com menjar, i van desenvolupar una tècnica de busseig que s'ha anat transmetent de mares a filles des de llavors i que els permet bussejar molt profund, fins a 20 metres de profunditat, sense oxigen, per mariscar. I mariscant pops, mariscant el abalon, que és molt preciat a Àsia, que és, bueno,
és un mol·lusc.
Un mol·lusc. També pesquen, i sobretot a mi em va atrapar la imatge primer, després la història, i llavors el següent viatge que vaig fer a Corea vaig anar a la illa. Vaig fer uns dibuixos d'elles, que les veus per tota la vora del mar, que estan allà, porten unes boies taronges, que originalment eren carbasses, que floten, aguanten la red on elles van posant el marisc que capturen. I vaig fer uns dibuixos i el diari local els va publicar en una entrevista que em van fer, amb la sort de que 2 mesos després estava aquí dalt a l'estudi i vaig rebre un e-mail de Hyun Ko, que és una directora de documentals coreana que portava 7 anys documentant la vida d'aquestes senyores en un illot perdut que es diu Udo, i em deia que volia que l'ajudés a promocionar el seu documental i em convidava a anar a conviure amb elles i a conèixer-les, i bueno, jo per poc caic de cul i clar, immediatament vaig anar i vaig tenir la sort d'estar convivint amb elles i vaig descobrir tot uns valors que m'han impactat, que no em desvincularé d'elles mai, no? Perquè primer, aquestes dones tenen el pes de la tradició que va de mares a filles, que els hi fa tenir una relació de mare a filla que va més enllà del que és portar a l'extrem el que hauria de ser aquesta relació, perquè elles ensenyen la tècnica de bussejar a la vegada que la tècnica de sobreviure, i bussegen juntes. La majoria d'aquestes dones moren al mar i no volen morir fora del mar, bussegen fins que es moren, si poden. I la mitjana d'edat van arribar a ser 25.000, ara queden 4.000, perquè clar, els temps canvien, és una feina duríssima. Total, que a base d'estar allà, la mitjana d'edat que tenen són 70 anys o així, però les trobes de 90 que bussegen. I em va fascinar això, no? El passar tota aquesta transmissió, no? De mares a filles, el conviure tan intensament. Després, l'orgull que tenen per la seva feina. Va ser durant molts anys un matriarcat que les dones organitzaven tota la vida de la illa, les escoles, els comerços, i la relació amb la natura, que és excepcional, perquè mantenen, diguem-ne, que la natura realment és una part de la seva família i la cuiden i gestionen tot el fons marí com si fos un jardí, i com parlen i com t'expliquen, és al·lucinant. I el treball en equip, es protegeixen, treballen de 7-10, i aquest vincle que hi ha entre aquestes dones és un dels vincles més forts que he vist, perquè es defensen les unes a les altres de tots els perills mentre estan bussejant, i fora de l'aigua segueix aquesta unió que és tremenda, no? I tot això, quan estava allà em va emocionar tant que la directora va anar explicant-me aquesta història i vam decidir fer aquest llibre que parla de 3 generacions. La nena petita intenta entendre per què la seva mare i la seva àvia arrisquen la seva vida d'aquesta manera, i en el conte explicant tot això que us deia, la relació amb la natura, la relació entre elles, i bueno, penso que hi ha una part del conte que parla molt de l'ambició, de la codícia, no? Aquestes dones tenen una capacitat pulmonar que diuen que tu neixes amb aquesta capacitat i et mors amb la mateixa. I, d'alguna manera, només el que et permet la teva, els teus pulmons és el que pots agafar del fons. I amb això ho expliquen tot. Vull dir...
Però després comparteixen el que han pescat.
Sí, és veritat. Després en el grup, clar, hi ha algunes que són molt grans i llavors tenen aquest sentit de comunitat profund que bueno, està, tot el que capturen ho reparteixen entre el grup.
El moviment em fa lliure!
Ens acompanya el Jaume Centelles, que també els hi vol fer una pregunta.
Agrair-vos aquesta entrevista tan fantàstica que heu fet, més sentit com a la Grècia antiga, perquè heu parlat molt de conrear l'humanisme i conrear l'esperit, que és, crec que és necessari, com feien els europeus del centre Europa al principi del segle XX. I simplement volia preguntar-li a la Eva la seva col·laboració que fa habitualment amb la revista 14, que molt seguim amb interès.
Doncs sí, il·lustro cada 15 dies un text de l'Eva Piqué. I a mi, mira el que deies, perquè el 14 em va captivar des del principi, per això em sembla que és una aproximació a la cultura que convida molt i que tu aprofundeixes fins on vols, però t'obre moltes finestres, no?, sobre moltes coses molt interessants. I jo li vaig escriure a l'Eva perquè m'encantaven els seus textos i ella va dir immediatament, vinga, i des de llavors estem col·laborant i felices les dues, sí.
Gràcies.
De res.
Avui toca fer camí, els vidres bruts, el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son.
Avui a l'Ofici d'Educar estem amb l'Eva Armisen i el Marc Parrot. En aquest moment en què els fills estan començant a volar, com em dèieu, què us mou, què us apassiona, què us motiva?
A mi em motiven moltes coses. Jo ara estic arribat a un punt de gaudir de la meva feina d'una manera diferent, perquè jo sempre he pintat i he fet tot des de l'emoció. D'alguna manera me n'adono que el que m'ha portat a dibuixar i a pintar ha sigut l'afany de retindre el que m'emociona, i ara estic rebent, o sóc conscient de que altres persones estan rebent això amb una intensitat que em fa molt feliç. I estic amb això, treballant molt convençuda del que faig, amb projectes molt variopintos. Ara estic fent la imatge de Sant Joan de Déu de la Magic Line i estic gaudint moltíssim perquè el projecte em sembla preciós. I vull dir que et venen coses, és com un camp magnètic, no?, que tu vas fent, i quan ets honest amb el que fas i ho vius i ets capaç, el que deia abans amb les cançons del mar, no?, d'arribar als altres, allà es genera tot una cosa que és, bueno, a mi em fa feliç.
Marc Parrot, a tu què et mou ara?
Coses molt senzilles. Fer bones cançons i que em surtin ràpid, menjar bé i ja està. Fer concerts i estimar. Això em mou. I que m'estimin.
Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir.
Doncs que els vostres desitjos siguin concedits. Gràcies a tots dos, Eva Armisen i Marc Parrot.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar. I amb què acabarem aquesta entrevista, José Luis Santiso?
Hola, Elisabet. Mira, jo primer de tot volia dir que el Parrot, pels músics, és allò com un semideu, com a mínim, perquè té un estudi molt maco, ha gravat un munt de LPs, té 11 LPs seus, sense comptar amb el xaval de la peca. Jo he mirat la web i em surten 160 bandes que han passat pel seu estudi per gravacions silvestres de Sant Quirze Safaja, des dels Catarres amb Bumburi, l'Estrella Morente, el Serrat, Love of Lesbian, Shakira, moltíssima gent. Ha fet música per la tele, com per exemple amb aquesta cançó que podríem acabar, que és el Tots som supers. Crec que és un himne generacional que ens inclou a tots, perquè tots som supers, tots som grans, siguem petits o gegants.
Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un mestre cuiner.
I mira si he entrat a dins de la cultura popular. Tu saps aquell joc que es fa quan anaves d'excursió, aquell camarero? Te'n recordes?
Sí.
Camarero!
Què? és?
Un aigua amb vi.
Un aigua amb vi.
Un aigua amb vi a Bonevé. Un aigua amb vi a decir te quiero amor.
I això ho diu ballant. Doncs, fins aquí l'Ofici de Educar.
Adéu.
Adéu, gràcies, Santiso. Roger, què t'ha semblat les coses que una parella artística pot arribar a fer junts?
Està molt bé perquè han explicat coses que no se sabien, no? Aquesta relació personal.
Sí.
Gràcies, Elisabet.
Pots trobar un tros d'entrepà, un pot de colors ple de somnis i pors, guardada en el cor, la clau de l'amor. I gotes d'orgull per fer brillar els ulls.